El passat 12 d'octubre i els dies posteriors molts van poder veure a les xarxes un vídeo d'una detenció d'un jove manter aquí a Sitges, a la platja de Sant Sebastià, on hi actuaven un grup de policies i bueno, diversa gent que passejava pel carrer ho va veure, ho van registrar i va, en definitiva l'acció en si doncs, va tenir o va generar certa polèmica o discrepància. Avui no hi volem pas entrar en el que va ser aquella acció en concret, que per cert està pendent de judici, però sí que d'alguna manera aprofitant o coincidint en el temps més o menys que va passar el que va passar, i és que un jove manter va ser detingut per un grup de policies i la situació ha acabat amb un judici, amb denúncia de la policia respecte al manter per agressió, doncs voldríem parlar i aprofundir una mica més en la situació que viuen joves com l'Envallé, que era aquest jove, que és aquest jove manter que estava aquí a Sitges i que finalment va ser detingut. I per fer un convidat aquí a la ràdio, Jacinto García i a Magda Domingo. Hola, què tal? Benvinguts.
Bona tarda, gràcies.
Hola,
tots dos,
tarda.
Us demanaré que us apropeu una mica al micròfon perquè així us escoltem bé. Tots dos sou membres d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme aquí al Garraf, que si et sembla, Magda, explica'ns primer aquesta entitat, a què es dedica, quin és l'objectiu d'alguna manera d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme aquí al Garraf.
Unitat contra el Feixisme i el Racisme va néixer sobre l'any 2010 a Catalunya amb l'objectiu d'aturar una mica la candidatura que en aquells moments era Plataforma per Catalunya, que es va començar a presentar en bastants municipis. L'experiència que tenim és que en els municipis on es va consolidar nuclis locals de gent al voltant d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, no? Que la paraula ja ho diu el què, no? Es va poder aconseguir doncs, reduir o minorar, no? La presència o la força o la repercussió mediàtica d'aquesta organització política, no? Llavors, bàsicament, Unitat contra el Feixisme i el Racisme és una plataforma que està i formen part més de 500 entitats, ja poden ser des de sindicats, associacions de veïns, associacions culturals, socials, de molta índole. Cada nucli local on hi ha presència, no? S'organitza de forma autònoma i, per exemple, aquí al Garraf, concretament, quan va iniciar la pandèmia, vam constituir una caixa de resistència per ajudar aquelles persones que es van veure que de cop i volta se'ls aturaven els ingressos i, per tant, es quedaven en l'absoluta misèria. I fins al dia d'avui encara continua. Això ho hem fet aquí, no vol dir que en altres municipis, on també hi ha unitat, s'hagi replicat o no, o en altres municipis faran d'altres iniciatives, no? Bàsicament això, és una plataforma de persones, ja sigui a títol d'entitats o ciutadania, que lluitem contra l'islamofòbia, contra la xenofòbia, contra el racisme, i per tant intentem impulsar totes aquelles campanyes que són per defensar la dignitat i els drets de les persones. Sobretot les que fan referència a les minories, no? Que és el que sovint s'acostuma a veure més atropellat.
Jacinto i Anna, vosaltres heu estat al cas, òbviament, i heu seguit de prop aquest cas, el cas de l'Envallé, que d'alguna manera ens ha portat aquí, no? Portar-vos aquí a la ràdio. De quina manera, en casos com el d'aquest noi, Unitat contra el Feixisme i el Racisme actua, no? Acompanya, és a dir, una mica quina és la tasca de l'entitat, diguéssim, o de la plataforma en aquest cas, i de persones que en formeu part en casos com el de l'Envallé, per exemple.
En aquest cas i molts més casos fem acompanyament, sobretot. Quan va començar la pandèmia, amb el confinament, vam detectar que aquests veïns que no tenen accés als drets que tenim la majoria de ciutadans pues estaven passant molt malament, no podien vendre, no podien fer la venda ambulant, que és el que els dona de menjar cada dia, i vam començar una relació bastant forta amb ells. Primer amb una ajuda econòmica per aturar el cop inicial del confinament i després fent acompanyament cap a l'administració per poder demanar alguna ajuda d'aliments o inclús en algun cas de lloguer. I en aquest cas, que l'Envallé ens va trucar, nosaltres som una miqueta referents d'aquestes persones que no tenen accés fàcil ni a advocats ni a l'administració. L'Envallé estava una miqueta perdut, desorientat, i em va trucar a mi personalment i, bueno, vam contactar amb l'advocat d'ofici, vam contactar també amb Sos Racisme, que és qui dona suport, que té més experiència que nosaltres en aquests temes. Això no vol dir que acusem a ningú de racisme. Va ser un incident, ens van demanar ajuda i vam posar en marxa el protocol que tenim habitualment. El que, com has dit tu al començament, no volem fer més, crear més polèmica respecte a l'incident de la platja de Sant Sebastià. Hi ha un judici i volem protegir sobretot aquest veí.
Clar, però la pregunta d'entrada primera seria si estem parlant d'un fet esporàdic o malauradament, no? És a dir, aquesta situació que ha viscut a l'Envalle, entenc que no és una situació única que s'ha produït en altres moments, sinó que està de molt similars i d'alguna manera com aquestes persones o quins recursos tenen aquestes persones per mirar de fer front a aquesta situació que potser en qualsevol altre ciutadà doncs amb paper regularitzat, etc., que podria viure un incident d'una manera similar, potser acabaria amb una infracció, amb una multa, no ho sé, pregunto. És a dir, clar, entenc que són situacions que malauradament no són tan esporàdiques quan hi ha plataformes com la vostra, no?, i que realitzeu aquests acompanyaments.
Correcte. Aquestes persones no tenen molta documentació i no tenen, com he dit abans, una relació fluida amb l'administració. Tampoc saben a vegades on dirigir-se i sí, incidents com aquest passen sovint. Fa 4 dies a la plaça Catalunya va haver-hi un incident molt fort, més fort que el d'aquí, i van arrasar amb tot el material que tenien per vendre a aquests veïns i veïnes. I clar, aquestes persones estan obligades a fer la venda ambulant per la llei d'estrangeria, que els deixa sense poder accedir a una feina o a una documentació durant 3 anys. Què han de fer durant aquests 3 anys? Ells no volen delinquir i l'única solució és fer un treball, diguéssim, no regular i fer la venda ambulant.
Per tant, estem parlant, doncs, el que dèiem, d'una llei d'estrangeria que el que obliga és d'alguna manera a sobreviure durant 3 anys abans de tenir l'opció a demanar papers. Compte, a tenir l'opció a demanar-los, no a tenir els papers. A tenir l'opció a demanar-los han de passar primer 3 anys, on, clar, en aquests 3 anys, per tant, el que han de fer, entenc, és sobreviure, i la manta o no, la venda ambulant s'acaba convertint en un recurs únic.
Sí, sobreviure, no?, a través de la venda ambulant, o si no també podem posar el focus en tots els camps d'agricultura que hi ha a Andalusia o a altres zones de l'estat espanyol on hi ha aquest sector, que la majoria de persones que estan treballant allà són persones migrants que no tenen la seva situació administrativa regulada, per tant estan sense papers i que són víctimes de l'explotació laboral. Perquè això és així. De fet, per exemple, fa un parell de dies el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions acaba de tancar un conveni amb Honduras, si ho dic bé, amb Honduras, per portar, no, perdó, amb Ecuador, no, per portar 500 equatorians a l'estat espanyol per quan comenci una recollida de, ara no recordo exactament quin tipus, de maduixa, no?, a Andalusia. A veure, com s'explica això? A més, aquestes persones vindran cobrant per sota del salari mínim interprofessional, perquè això ja s'ha tancat. Com s'explica això? Quan estem en un país que hi ha molta gent que està a l'atur, molta gent que no pot estar a l'atur perquè ni té dret a estar a l'atur, que és el que els passa a les persones que no tenen papers, perquè pot ser que hagin tingut papers, però que per la llei d'estrangeria els hagin perdut en un moment donat. Llavors, tornen a la casella de sortida. Han de tornar a començar tot el procediment. Jo puc haver tingut papers 5 anys o 4 anys, després hi ha hagut problemes de feina, quan has de renovar el permís de treball i de residència, si en aquell moment no tens feina, tornes a la casella de sortida.
Clar, perquè una pregunta, quan amb aquestes persones que es dediquen a la venda ambulant arriba la policia i perquè fa el que ha de fer, no? És a dir, fa la seva feina, entenc que hi ha que compleix ordres, no? També, decomissa el material amb aquestes persones, què els hi representa amb aquestes persones que estan fent venda ambulant amb una manta al carrer? Què els hi representa que els hi decomissin tot aquest material?
Es presenta el menjar de molts dies. Igual, no sé, a l'Envalle li van requisar que són 97 sabates. Això per recuperar-ho ell té que treballar molts mesos. Per sort són un col·lectiu molt solidari i ell el dia següent ja tenia el material per vendre que l'havien deixat als seus companys. I també nosaltres li vam donar un cop de mà per aturar el cop inicial d'aquest incident, no? És molt greu, clar. Si la policia fa la seva feina, sí, i ells també fan la seva feina. Ells tenen que treballar i no poden treballar d'una altra manera que no sigui amb la venda ambulant o en treballs, diguéssim, no regularitzats. El que sí s'ha d'evitar són comentaris, discursos que sempre criminalitzen els manters. El sindicat de policia, el FEPOL, va emetre un comunicat dient que està gent enfonsa negocis familiars. A veure, des d'aquí convidem a la policia que porti aquí un negoci familiar enfonsat pel moviment dels manters. Això és greu, sobretot tenint en compte que tenim aquí Amazon, per exemple, que està enfonsant negocis familiars i no tan familiars. O sigui, hem de ser rigorosos amb el discurs i no criminalitzar aquestes persones que només volen sobreviure.
Queda clar que realment la convivència és realment difícil, complicada, jo no sé si dir impossible, realment complicada ho és molt amb la dels manters, no? La de la venda ambulant, amb un sector comercial, no? que després es regeix per unes normatives i que probablement han de pagar el seu lloguer, etcètera, etcètera, i que poden sentir-se, doncs, comparativament agreujats, no? pel fet de que existeixi la venda ambulant. Però clar, aquí estem parlant d'una problemàtica que va més enllà de la pròpia venda ambulant, no? D'unes persones que el que miren d'alguna manera és passar aquests 3 anys per poder accedir a un permís que els permeti treballar. Aleshores, clar, la solució aquí passa única i exclusivament per una modificació de la llei d'estrangeria?
Podria ser. Podria ser. De fet, la llei d'estrangeria té uns articles que preveuen que es pot donar una autorització excepcional de residència per quan concorren circumstàncies excepcionals. La Covid era una circumstància excepcional que si el govern espanyol, que és qui otorga les competències, qui té les competències otorgades, hagués tingut voluntat política, hagués pogut aplicar aquesta mesura i, per tant, alliberar a totes aquestes persones, no només gent que fa la manta, totes les treballadores domèstiques, no? Uh-huh. que també és un sector superinvisibilitzat, no? Uh-huh. O sigui, hi ha molts sectors que sobreviuen, doncs això, a base de l'economia submergida, per iniciativa pròpia, com és qui fa la venda ambulant, o perquè una altra persona, perquè un tercer et dona feina, no? Per tant, això no es va fer. També hi ha un altre article de la llei d'estrangeria que permet, doncs, això, donar autoritzacions d'estada temporal, doncs, per exemple, si en un moment donat es percep, no sé, que pel que sigui està arribant un pic de gent més alt, doncs jo què sé, perquè hi ha un conflicte no sé on, o perquè hi ha una sequera molt forta que obliga la gent a marxar de casa seva per poder sobreviure. Tot això ho permet, passa que tot això, doncs, bueno, cal voluntat política també, i també és veritat que és un tema que és entrar en un tema molt, 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 molt de fons de la Unió Europea, i que, per tant, és un...
Clar, perquè vosaltres que esteu en contacte amb moltes d'aquestes persones que venen, acudeixen a la plataforma, no?, demanar-vos ajuda, com en el cas de l'Envaller, no?, que et va trucar Jacinto.
Correcte,
per veure,
sí,
qui demana ajuda, estem parlant d'una gent on la seva majoria no estan a la manta per voluntat pròpia, sinó perquè no tenen altre recurs o altra situació, o l'alternativa seria delinquir, que aleshores estaríem d'acord que seria molt pitjor, no? Vull dir que aquesta entenc que és la majoria, però clar, com expliquem això, com conviu això amb una societat que després té unes altres, no? Doncs unes altres normatives que els ciutadans també han de complir i que, doncs, passen aquestes situacions on algun comerciant pot sentir greuge. Clar, entenc que un pot entendre que hi ha una necessitat de supervivència, no?, que d'alguna manera t'obliga a la llei. Com fem per que això convisqui amb una societat ja regulada, en aquest cas una comercial?
Bueno, primer hem de tenir tota la informació. La informació que arriba per part de molts polítics és que aquí el dolent és el moviment de la venda ambulant i els perjudicats són els comerços i la gent que no pot passejar per Sitges perquè està ple de manters. Aquest discurs no és correcte, no és ètic i és equivocat. Aquí el gran perjudicat és el migrant que ve aquí degut a l'espoli que pateix el seu país, espoli que provoca la Unió Europea, sobretot França, en el cas de Senegal o de Mali o de Costa d'Ivori, I ells no venen aquí a passar les vacances, evidentment. Venen perquè no tenen res al seu país, els traiem tot i aquí el que volen és tenir una documentació com nosaltres i poder estudiar, poder accedir a una feina. I com he dit abans, la venda ambulant és l'únic recurs que tenen per poder menjar cada dia i pagar el lloguer. I repeteixo, els comerços no estan perjudicats. De fet, hi ha una sentència judicial del 2019 que va haver una demanda contra alguns manters de Barcelona. Se'ls acusava de perjudicar les grans marques com Louis Vuitton, Nike, Adidas, i la sentència va ser que no, que la gent que va comprar a un manter, evidentment,
no pot comprar un Louis Vuitton de veritat.
Sap que el que compra són rèpliques. Clar, i això hi ha una sentència del 2019 que si algú pensa que a la manta hi ha les marques que compren al Passeig de Gràcia, tenim un problema, no? O sigui, ningú que compra un producte a un manter sap que és l'original. I tampoc són productes falsificats, són rèpliques que ells compren a magatzems que hi ha a Badalona, magatzems oberts al públic, on pots anar a comprar tu, Carola, pots anar a comprar el regidor, pots anar a comprar qualsevol policia o qualsevol inspector d'Hisenda. I ells no tenen per què demanar a aquesta gent si tenen papers, si tenen la llicència per vendre. Són fàbriques, són magatzems molt grans i allà pot comprar, com he dit, qualsevol persona. No són màfies, també s'ha demostrat. També hi ha una sentència que diu que no són màfies, fan una compra individual, no venen aquí grans furgonetes a descarregar el material. I això s'ha de saber i s'ha de dir, que ja estem fartes d'escoltar a molts polítics, a molta gent, que diuen que són màfies. És mentida, no són màfies. Les màfies són altres empreses que estan explotant nens al Brasil, a la Índia, i que tenen botigues a la Rambla de Vilanova o que venen per internet.
I per què no arriba aquesta informació? Per què aquesta informació considereu que no arriba? Aquesta informació que ara comentava el Jacinto, que d'alguna manera, si és aquesta la informació real, probablement beneficiaria a tots plegats, no? Perquè conèixer al final quina és la situació real probablement beneficiaria sobretot el camí cap a la solució, no?
Bé, hi ha també tot darrere tota una política que grans empreses i grans lobbies estan fent molts diners, no?, amb tot el tema de les fronteres, amb tot el tema de demanar visats, no?, amb tot el tema de que la gent es pugui bellugar. Avui en dia és molt més fàcil que es pugui bellugar d'una punta al món a una altra una Coca-Cola que una persona, no? I per tant aquí hi ha una estratègia també geopolítica, no?, i de sectors que són els que acaben manant, i això es veu si tu, per exemple, mires les xifres que la Unió Europea o els estats destinen a tot el que és la securitització, les valles, el control fronterer, el control policíac, no? Aquestes, no em surt la paraula, no? Però vull dir, aquestes eines d'última generació o aquestes tecnologies d'última generació, no?, per rastrejar les persones, no?, en comparació amb la inversió que es fa en drets, en formació, no?, en polítiques d'acollida reals, està totalment desfasat.
Diríeu que el Garraf té un problema destacat respecte a la resta del país pel que fa a temes de migrants i de relació amb migrants, amb persones migrades, o vosaltres, que entenc que esteu en contacte amb altres associacions, plataformes, la situació que es veu aquí és similar o idèntica o en la línia de la que es viu a la resta de Catalunya?
És que jo crec que amb els migrants no hi ha cap problema. El problema són amb les polítiques que penalitzen les oportunitats de les persones i persones que estan en una situació de vulnerabilitat perquè no tenen uns drets reconeguts. Per mi, problema, honestament, no sento que n'hi hagi cap. Sento que origina el problema és això, no? Unes determinades polítiques que situen a les persones en una situació de no drets.
Unes determinades polítiques, i abans en Jacinto parlava d'uns determinats discursos, no? Uns discursos, en molts casos, provenents de formacions polítiques, que entenc que tampoc no ajuden, no? Que són aquests discursos que centren, que posen el focus en les persones migrades, no? I els vinculen, doncs, moltes vegades a temes de delinqüència, d'agressivitat, etcètera, etcètera, no? No sé si en això també veieu un canvi en la tendència, una tendència creixent de aquests discursos?
Jo veig personalment un canvi a pitjor des que va entrar Vox al Parlament, tant a Espanya com a Catalunya, està augmentant, s'està blanquejant aquest discurs xenòfob i racista. i molts partits que es diuen d'esquerres també estan prenent aquest discurs. De fet, durant la pandèmia, Sitges va presentar una moció per demanar papers per tothom, com s'ha fet a Portugal, i la majoria de partits estaven en contra. No? Després diuen que sí, no, aquí a Sitges volem fer també el tema social, volem que, a part de la vessant policial, volem tractar la vessant social. Sí, però si hi ha oportunitat de votar perquè tinguin papers i voteu que no, o voteu l'abstenció, això és una doble moral, és una... no trobem molt correcte.
Clar, perquè justament amb el tema dels manters, i és veritat que des d'aquí de Sitges, des de la regidoria, a més es comenta, no?, que és una situació, no sé si dir-li problemàtica o no, que es tracta des de la doble vessant, no?, des d'una vessant policial i des d'una vessant social. Aquesta vessant social... entenc que enteneu que no és satisfactòria, que no és suficient o que no va ben encaminada, perquè d'alguna manera continuen havent conflictes com el que vam veure amb l'Alain Vallé.
De fet, hi ha algun partit a Sitges que ho està intentant, ho està fent molt bé, però clar, si el discurs és negatiu, per exemple, els restaurants, els hotels, podien contractar persones sense papers, podien fer un contracte d'un any i tindrien papers, és molt fàcil. I aquesta gent, molts tenen oficis.
Això seria tan fàcil, és a dir, aquesta gent en el moment en què tenen un contracte laboral, algú els hi dona un contracte laboral, clar, perquè el contracte de residència, el permís de residència va vinculat al permís de treball,
exacte,
va directament vinculat.
Necessiten 3 anys de padró i un contracte de treball d'un any a jornada completa, a part d'un informe social i de no tenir antecedents penals ni al seu país d'origen ni aquí a Espanya. Per això dic que si el discurs fos més positiu... moltes entitats, molts comerços d'aquí de Sitges podien contractar també aquestes persones. Podien fer un contracte d'un any i deixarien de vendre el passeig.
També és una manera de lluitar contra l'economia submergida, que també és un tema que sempre genera molt de debat, molt desacord o molt, no? Però és clar, és que hi ha gent que no té altre sistema per sobreviure, no? Que treballar al marge del que no t'accepta, del que no et reconeix, del que no t'otorga visibilitat, no?
De fet, a Sitges i al Garraf estem treballant molt amb el projecte ACOL, que justament sortirà durant el mes de desembre. L'any passat aquí es van contractar, crec que són 5 persones. És una subvenció que arriba dels fons europeus que dona l'oportunitat de fer un contracte a entitats socials a una persona sense papers. I és un contracte que no té cap cost per les entitats.
Perquè entenc que ara una empresa pot contractar algú sense papers?
Correcte.
És permès?
És permès, sí. És la manera de tenir papers.
Clar, si aquesta persona reuneix tots els requisits de l'arrelament social, que són aquests 3 anys que dèiem, no?, que pugui demostrar aquests 3 anys amb tot el que explicava ara Jacinto, es fa una petició a la subdelegació del govern. Si aquesta empresa no té cap deute amb la Seguretat Social, per tant,
un segon, per posar-ho en ordre, aquests primers 3 anys de supervivència que abans dèiem, això no els hi treu ningú, eh? Això ara per ara no els hi treu ningú. Aquestes persones quan arriben aquí, que per cert, com abans deia el Jacinto, jo no sé si dir tots, però si no són tots, deuen ser el 99% dels casos, arriben després d'una llarga travessia pel desert, per mar, en pastera, sobreviuen els que sobreviuen, és a dir, arriben com arriben, i en molts casos, a més, menors o molt joves, deixant les famílies i tot al darrere, que jo crec que això també d'alguna manera ens dona informació, no? Un cop arriben aquí, sí o sí han de passar i han de sobreviure durant 3 anys per poder accedir a aquesta primera oferta laboral, diguéssim. No, en això no hi ha alternativa possible.
No. A no ser, per exemple, que tu arribessis aquí i tinguessis el teu pare que visqués aquí, o el teu pare o la teva mare, un familiar directe, pare o mare ha de ser, o el fill o la filla, vaja, i que tingués medis econòmics suficients aquesta persona per poder fer un reagrupament familiar, però clar, amb uns requisits també...
D'acord, per tant, primer 3 anys, un cop arriben aquí, després de tota la travessia, que en molts casos és duríssima, a més, Les han de pescar per durant 3 anys sobreviure com sigui, i per això molts acaben doncs, amb la manta o amb, la, o amb, aquestes, amb aquests treballs no, d'economia submergida, i a partir d'aquests 3 anys, aleshores, qualsevol empresa ja sí els pot contractar si presenta, si compleix tots aquests requisits que ara comentaves, Magda.
Sí, sí, sí.
I un cop passen un any de treball, aleshores poden accedir al permís de residència.
No,
al revés.
Llavors automàticament els donen un permís de treball de residència per un any.
D'acord.
Vale? Per un any, i després s'ha de renovar al cap d'un any i ja et donen per 2. Val? Però tu has d'estar treballant quan...
Per renovar el permís
per
de residència has d'estar treballant en actiu,
o has d'acreditar uns ingressos determinats, que vol dir que tens medis suficients per viure.
Per tant, el camí realment és feixuc i molt difícil, perquè aquesta situació de per si entenc que qualsevol jove d'aquí ja trobar una feina, no? Durant un any, 2 anys, ja deu ser una cosa complicada per algú que a sobre no té papers, no? I que ve de fora i que potser també té altres doncs, dificultats, com és el llenguatge, en fi, qualsevol altra cosa, doncs entenc que la cosa és complica moltíssim, i aquí està la gran, o sigui, aquí està el gran problema, no? Que aquest accés és realment molt complicat.
També s'invisibilitza molt que la majoria són persones que venen amb ofici. Aquestes persones, la majoria totes tenen un ofici. Nosaltres estem vivint en una societat que els oficis s'estan perdent: ebenistes, ferrers, pescadors, sastres, i la majoria d'aquestes persones, totes, bueno, o quasi bé totes, o moltes de les que coneixem, perdó, tenen ofici. Per tant,
és a dir, que seria aquest un camí de reconducció, diguéssim, laboral per aquesta gent, seria el de recuperar, no?, doncs, oficis, o com bé dius, és veritat que s'estan perdent molts d'ells i per cent molts molt necessaris, no?, perquè al final de fusters i de banistes sempre fa falta algun en algun moment.
I no oblidem el tema del padró, que 3 anys de padró sembla fàcil, però no ho és. Aquí al Garraf, per sort, tant a Sitges com a Vilanova, com ara a Cubelles i Ribes, s'empadrona sense domicili fix. Però a la resta de Catalunya hi ha moltes localitats que això no es pot fer. Encara que sigui un dret universal, hi ha localitats com Premià, com Mollet, com Llançà, i moltes més localitats, Badalona, que depèn de qui governi, no empadrona si no tens un contracte de lloguer. Què passa? Aquestes persones, si no tenen contracte de treball, no poden tenir un pis de lloguer. Bé, tampoc tenen recursos econòmics per pagar el lloguer d'un pis, no? I això que aquí a Sitges, per exemple, és fàcil, gràcies a determinats partits polítics que han lluitat i associacions que han lluitat per això, hi ha localitats en què és impossible. I això ja és una trava més per accedir a la documentació.
Bueno, i també és una trava més per poder accedir a tenir metge de capçalera. Si tu no estàs empadronat, no pots anar al metge de capçalera. Clar. Pots anar a les urgències hospitalàries, però ja està.
I amb una persona com l'Envaier, que entenc que està en aquesta situació, no? Doncs d'arribar a aquest procés de poder accedir a una feina, per tant, de sobreviure durant aquests 3 anys, quan es troba en una situació com la que ha viscut, en què ha acabat detingut, amb una denúncia pel mig, què li pot suposar això? Perquè entenc que, clar, si això ens passa a qualsevol de nosaltres, doncs igual és una infracció, una multa que pagues, no?, en el pitjor dels casos, i potser queda aquí la cosa. Però clar, amb una persona com ell, què li pot suposar?
Pues és molt greu, perquè si hi ha un judici, probablement sortirà amb antecedents penals. Encara que li posin una multa suau, que això no serà problema amb la solidaritat de la gent, però clar, el greu serà això, que no podrà accedir a tenir documentació com a mínim durant 2 anys, fins que pugui anul·lar els antecedents penals.
Per tant, suma 2 anys en aquests 3 inicials, més els que pugui portar, perquè clar...
Exacte, per això sempre demanem, entre cometes, a la policia que si han de fer la seva feina, que la facin, però que intentin no posar multes ni obrir expedients, perquè per ells la pena és molt greu, és més que evidentment que per nosaltres.
Clar, perquè jo no sé si vosaltres que hi parleu amb ells, no sé, quin és, si ells poguessin fer una petició primera i única, algú per, com, que el primer que demanarien a aquesta gent, què és? Treballar? Què és? Una casa? És a dir, què és el primer que demanen?
Jo crec tenir un contracte de treball i poder treballar.
I també tenir paper, sobretot, per anar a veure la seva família. Aquí tenim companys del Senegal que els ha mort el seu pare, la seva mare, i no han pogut anar a acomiadar-se d'ells. Això no, no es parla d'això. Al contrari, jo he llegit al diari entrevistes de gent que diu no, si no volen tenir papers, els dona igual. Això és molt greu que es digui, perquè ells, els papers per ells, a part de poder treballar, és poder anar a, seva, a veure la seva família. Alguns tenen allà la parella, els fills, i els pares, que alguns, com he dit, s'han mort i no han pogut anar a acomiadar-se.
No obstant, amb el tema de la manta, no, d'alguna manera sembla com els municipis han acabat com trobant fórmules de convivència, no, que els han anat movent, doncs ara es col·loqueu en aquesta zona d'aquí, a partir de determinada hora, no, com d'alguna manera donant permissibilitat durant un període del dia, no, per com intentar fer com la, fem la vista gorda durant, no, durant aquesta estona, i aleshores... Podeu, no podeu estar, però d'alguna manera us deixem estar. Jo no sé si aquesta és una solució que agrada dins el col·lectiu també i que a vosaltres us agrada. Si, entenem que al final la manta no desapareixerà mentre hi hagi aquests primers 3 anys de necessitat de sobreviure abans de demanar papers. És a dir, que al final el problema, entenc, de base és d'aquí. Si poguessin accedir als papers... No? De només arribar o al treball, entenc que no tindrien, que hi haurien molts menys que tirarien per l'opció de la venda ambulant.
Estem parlant que a Catalunya hi ha més de 100.000 persones sense papers.
Paper. Més de
100.000 a Catalunya i a tot l'estat espanyol més de 600.000.
Clar, és que és moltíssima gent. És que és moltíssima gent. Clar, com es gestiona això? Realment és molta, molta gent. I si cada una d'aquestes persones ha de viure 3 anys, ha de passar 3 anys per poder anar, accedir a la petició, per poder demanar papers, clar, són 3 anys per 100.000, doncs...
I després hi ha el cas també dels menors, dels extutelats, que quan arriben a la majoria d'edat, molts d'ells es queden al carrer. La de Gaia es deixa al carrer i moltes vegades sense papers. I això ja és més greu perquè són joves de 18 anys amb a vegades poca formació i tenen que ocupar pisos, tenen que buscar-se la vida, evidentment, per menjar i acaben pues, criminalitzats pels veïns i per molts partits polítics.
Bueno, i abocats a s'abocar les persones a la marginalitat. De fet, a l'octubre d'aquest any, la Fundació Reals a Barcelona va presentar un estudi que el 70% de persones que estan en situació sense llar de Barcelona, totes les persones sí. Que estan en situació sense llar, que no ho he dit bé, perdó, el 70% són persones que són migrants.
És a dir, de totes les persones sense llar a Barcelona, el
70%
són
persones migrants. Sí.
El problema és també que aquestes persones que normen al carrer, algunes tenen diners. A Vilanova hem contactat amb algunes persones personalment que estan al carrer i tenen una ajuda. Igual cobren cada mes 600 euros, però qui lloga un pis a una persona que està vivint al carrer. Que aquí jo crec que l'Ajuntament hauria d'implicar-se i fer una bossa de pisos, habitacions socials, tant per a aquestes persones que estan al carrer com a persones migrades que no troben
clar.
Habitació.
I ara la meva pregunta seria, i què podem fer els ciutadans de peu, més enllà dels que formeu part de la plataforma i que esteu absolutament vinculats amb el tema i que entenc que col·laboreu a diari i doneu un cop de mà gran a tota aquesta gent, què podem fer els ciutadans de peu o com podem actuar, com hauríem d'actuar els ciutadans de peu per no perjudicar més aquestes persones? Ja no dic ajudar-los, que potser no sé si està gaire en les nostres mans com a ciutadans, però en qualsevol cas no perjudicar-los.
Per començar, crec que el que no hem d'avalar són aquests discursos racistes, xenòfobs, no? D'assenyalar l'altre com el que és l'enemic, quan realment no és l'enemic. I, de fet, faig un breu incís, retornant al fet del 12 d'octubre, als policies, als cossos policials i a les autoritats, els hauria de fer pensar que quan es produeix un fet així i la gent que hi ha al carrer manifesta el seu desacord amb actuar contra el més vulnerable, això hauria de fer pensar.
Uh-huh. Que de fet és el que va passar amb el cas de l'Envallé, que se sentien allà, doncs, bueno, es veien les imatges, estan penjades i tothom les pot veure, sentia la gent que doncs, no, criticava sigui, d'alguna manera l'acció policial.
La gent policial. Es posa de part de, no? La gent es posa de part de... Hi haurà qui doncs, bueno, pot tenir una sensibilitat o una situació i es pot implicar de forma més activa, no? Pues com fa Jacinto o com fem d'altres persones, no? i n'hi ha que simplement no avalant els discursos racistes i els discursos d'odi i assenyalant o donant ales a aquests bulos, no? Aquestes falses informacions que es comencen a dir o que des de determinats sectors irrompen en l'escena, ja és important també.
I una altra manera d'ajudar, que això no agradarà a molta gent, és comprar. Si hem de comprar unes bambes, hem de comprar el Tom Manta. Per què donar-li voltes? Sí, a veure. Què hem de comprar? La casa Nike, Adidas, que tenen problemes de venda, aquesta gent, estan arruïnats. Són empreses que estan esclavitzant nens a la Índia, al Brasil.
Clar, no, el que passa que ara aquí igual, i ara em posaré a fer una mica d'advocat del diable, clar, potser també hi ha botigues aquí Sitges, que no són pas grans empresaris ni grans marques,
totalment,
no? Comerciants locals, que venen sí. Aquestes marques, grans marques, i que si no els hi compres a ells, també els hi fas un mal aquí al comerciant,
sí, no?
Sí,
no volia dir de no comprar botigues de Sitges, volia dir de no comprar a les empreses Nike del Passeig de Gràcia. Evidentment que les botigues d'aquí mereixen tot el meu respecte i són botigues locals i molt serioses, la gran majoria. Però si hem de comprar a través d'Amazon unes bambes Nike, no, millor comprar-les al Tom Manta. Aquesta era la comparació que jo volia fer. Amazon és una empresa que està enfonsant tots els comerços familiars i no familiars, i com he dit abans, el Tom Manta no perjudica a cap comerç ni local ni global, faltaria
clar.
Més.
Bé, no entrarem en la discussió del Tom Manta, perquè igual aleshores aquí ens faltaria algun, no? Com l'altra part de l'opinió, no? Diguéssim que potser no ho veu així, però en qualsevol cas no era tant entrar en el tema del Tom Manta, però sí que voler conèixer una mica la realitat de les persones que estan venent en la venda ambulant, que en aquest cas va haver aquesta detenció tot plegat, però que veiem i sentim a parlar moltes vegades de casos, i que està bé de vegades conèixer la realitat, sobretot si pot ser en primera persona i si no de gent molt propera, com és el cas vostre, perquè és veritat que no és una realitat agradable i que quan tens l'oportunitat d'apropar-te a alguna d'aquestes persones i t'expliquen d'on venen i què fan i per què hi són, doncs a poc que tinguis empatia, doncs és fàcil entendre que ningú voldria posar-se en la seva pell. Entenc que realment és un problema molt complicat que traspassa i supera el que pugui fer qualsevol ciutadà, i jo no sé si vosaltres des de plataformes com Unitat contra el Feixisme i el Racisme aquí al Garraf hi veieu, teniu esperança, perquè tampoc no és res nou, és a dir, és un problema que arrosseguem gairebé, diria jo, des de sempre. Doncs no sé si vosaltres hi teniu esperança.
Jo crec que sí que tenim esperança. Bé, almenys jo sí que sento que tinc esperança, perquè lluitar perquè les persones tinguem drets és esperança. El camí és difícil, sí, però bueno, és que la vida no sempre ha sigut tal com la coneixem nosaltres o com la disfrutem per les persones que ens han precedit i que han lluitat perquè nosaltres tinguem uns drets i unes certes garanties. Per tant, i a part que per poc que es faci, és que és molt per poc que es faci. I també, el Jacinto ho explicarà més bé que jo, però també hi ha tota una xarxa d'entitats a tot el territori que ens donem un suport en petites coses molt, molt, molt potent. Bueno, Jacinto pot explicar més bé que jo, perquè ho coneix més bé que jo.
Sí,
però
de fet, al Garraf hi ha gent molt solidària. O sigui, a mi cada dia em truquen, no sé, una o dues persones per demanar ajuda, X, no? I sempre surt algú que col·labora, no? O que té roba o que té una habitació per llogar. Sempre hem de confiar en l'ésser humà, hi ha esperança, malgrat els polítics i malgrat el món capitalista en el que estem, però només el poble salva el poble i hem de ser optimistes.
No sé si hi ha algun país o no ho sé, algun lloc on algú es pugui mirallar en polítiques d'estrangeria en aquest cas.
Sí, a Itàlia hi ha uns municipis per la regió de Calàbria que hi havia un alcalde que va engegar un programa molt, molt ambiciós, no? Perquè bueno, era un poble on hi arribava gent migrant, no? Per trobar-se al sud d'Itàlia, i aquest municipi es diu Riace, I aquest alcalde va generar que el municipi, que era un municipi que s'estava despoblant i estava quedant sense escola, sense cap mena d'activitat, persones migrants que hi arribaven, si es volien quedar a viure allà, recuperaven oficis i, per tant, es donava una activitat i una vida. I bueno, és un municipi que va arribar fins a acollir, a tenir 500 veïns i veïnes d'origen migrant. El que passa que bueno, aquest alcalde va coincidir en quan Salvini estava del ministre de l'Interior i aquest personatge li va interposar una denúncia per tràfic de persones i bueno, alguna cosa més. I bé, aquest senyor l'han jutjat, que ara ja no és alcalde d'aquest municipi, aquest senyor l'han jutjat i li han decretat 13 anys de presó. Només per intentar que el seu poble, no, el poble on ell era alcalde, pogués tirar endavant i bueno, tot això legal, amb fons estatals, creant una associació, amb tota la transparència, amb tota la fiscalització, però bueno, hi ha també aquí un altre sector, no? L'extrema dreta té uns tentacles molt, 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 molt profuns i està intentant doncs, bueno, dinamitar moltes polítiques, però bueno, sí.
Vaja, que existeixen iniciatives, sí, no? Sí, ni que siguin d'alguna manera gairebé individuals.
Si algú vol saber més d'aquesta iniciativa, hi ha un llibre que es diu Utopia de la normalitat, que parla d'aquest projecte de Riache.
I a Catalunya, a Espanya, hi ha molts pobles que s'estan abandonant. No costa res anar col·locant famílies, joves, tampoc és qüestió de fer guetos, no? Però si es fa amb rigorositat, hi ha un projecte molt maco de treballar a terra, de treballar la ganaderia i recuperar pobles, estem perdent.
I que a més feines que probablement aquesta gent feia, no?, als seus països, per tant que controlen, no? Vull dir que ja probablement ja treballaven en assumptes de ramaderia i d'agricultura als seus països d'origen. És veritat que les zones rurals, diguéssim, estan vivint un procés d'abandonament, no? I de, no només a Catalunya, sinó probablement segurament a tota Espanya, no? Que doncs, també és un altre problema afegit que té el país, que ja veurem, i que d'alguna manera entenc que veieu que totes dues coses, no? Si s'unissin, podrien trobar solució, podria ser un win-win, que li diuen ara,
sí,
no?
Sí, perquè a més això, no? En zones més petites la gent pot permetre fer relacions, no? De més proximitat, de més coneixença, que a vegades les ciutats o les grans ciutats no ho permeten, no? Per tal com viu la gent d'aïllada, no? I bé, i és que tothom a la vida busca una oportunitat, tothom.
I és el que fan aquesta gent també,
és el que fem tots, no? Buscar una oportunitat, no?
Perquè sembla que hi ha interessos, no sé, per separar-nos, no? Europa està plena de camps de refugiats. Hi ha 1.200 quilòmetres de murs perquè no passin famílies que venen de Síria, del Kurdistan, d'Afganistan. Ara aquí estan dient que acolliran, que han acollit. Això és mentida. A Afganistan ja fa anys que hi ha refugiats donant voltes per Europa i ningú els vol. Ara agafaran, sí, 50, 60, per posar-se medalles quatre polítics i punt. No hi ha interès en acollir, hi ha molt interès en separar el poble, en dividir-nos i ho estan fent molt bé. Hem de lluitar.
Ens quedem amb aquesta idea optimista que d'alguna manera heu plasmat abans, no? Que el poble salva el poble, que tenim esperança, que hem de confiar en la humanitat, no? De les persones i del món i de la gent que som aquí, malgrat doncs, incidents o discursos que puguin arribar. Esperem que parlem, Valle, tot se solucioni de la millor manera possible i que pugui continuar doncs, la seva supervivència aquí de la millor manera possible i que a més acabi amb un bon final i per tant que no li afecti, diguéssim, d'alguna manera aquest camí seu cap a aconseguir un treball i per tant un permís de residència i per tant una vida digna en aquí. Jacinto, Magda, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la ràdio.
Gràcies a Ràdio Maricel per donar-nos veu.
Gràcies.
Gràcies, Carola.
Gràcies.